Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Són les dues. El govern d'Entesa, o el que és el mateix, la presidència de José Montilla a la Generalitat, entra aquesta setmana en el primer aniversari. Aquest vespre, conferència balanç del president, però ja hi ha elements que us els podem avançar ara. Montilla ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i en conversa amb l'Antoni Bassas ha contrarrestat els últims cops polítics del seu principal adversari. El president català no té cap dubte que Artur Mas intentarà polititzar la manifestació de dissabte que ve contra el caos de Renfe i el dèficit d'infraestructures, i li ho ha retret amb aquesta duresa.
No ho va fer quan aquest país lluitava per la recuperació de les llibertats democràtiques i les llibertats nacionals. Ho fa ara que està a l'oposició.
En referència a la presència d'Artur Mas a la manifestació de dissabte. Hi ha més temes. El debat sobre si la laxitud d'algunes clíniques de Barcelona a l'hora de practicar avortaments pot convertir la ciutat en un destí per efectuar aquestes intervencions esquivant la llei torna a ser damunt la taula. Des d'aquest matí hi ha en marxa una nova operació contra centres que podrien fer avortaments fora dels terminis legals. De quantes clíniques es tracta Unitat Mòbil a Barcelona, Sílvia Comet, i si se sap si hi ha detinguts?
Les clíniques objecte dels escorcolls són Ginemedex, TCB, MC i CBM, totes situades a la zona alta de Barcelona, i algunes d'elles ja han estat investigades en anteriors ocasions pel Departament de Salut. Segons un text del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les clíniques estan sota sospita per fets greus. De moment no hi ha confirmació oficial de cap detenció, però almenys dues persones que treballen a TBC i MC han entrat en vehicles policials i, per tant, no es pot descartar que estiguin detingudes.
De seguida, l'ampliació amb tots els detalls. El nou túnel de Viella, la infraestructura viària per la qual sospiren tots els sectors econòmics de la vall i que ha de substituir l'actual, tronat i insuficient, estarà a punt, tal com s'havia anunciat, abans del començament de la temporada d'esquí el cap de setmana que ve. Ho ha anunciat la sotsdelegació del govern espanyol a la Terra Ferma. Ara només cal que la ministra titular del RAM, Magdalena Álvarez, Lleida, Estela Busoms, confirmi la data per l'entrada en funcionament d'aquesta infraestructura.
A hores d'ara encara no hi ha confirmació oficial de Foment de quan ni qui tallarà la cinta. De moment, l'únic que està clar és que divendres tots els elements de circulació i seguretat necessaris per obrir-lo al trànsit estaran enllestits. El nou túnel de Viella s'obre al trànsit amb gairebé 2 anys de retard.
Un cop fora de la política i retornat a l'empresa privada, Josep Piqué s'estrena com a president de Vueling, una de les companyies més senyeres dels vols de baix cost, amb l'anunci que paralitza tots els plans de futur de l'empresa a l'espera de disposar d'un nou disseny estratègic i insinuant que s'alviren increments de tarifes. Tot plegat a les portes d'una junta d'accionistes extraordinària que es fa al Prat, Josep Ferrer.
Piqué considera que els preus dels bitllets són molt barats i per aquest motiu creu que s'han de pujar. Piqué planteja no només un augment del preu del bitllet, sinó també dels serveis addicionals que fan les companyies aèries, com per exemple la facturació de maletes. Aquest és un canvi important de l'estratègia de Vueling, ja que fins ara la companyia s'havia vanagloriat d'haver aconseguit reduir a més de la meitat el preu que es paga per les rutes que opera.
I en clau internacional, Hugo Chávez s'entesta a mantenir l'escalada de la tensió diplomàtica amb Espanya, potser pensant que li pot anar bé, en clau interna, a les portes d'un referèndum constitucional per perpetuar-se el poder. Aquesta matinada ha anunciat que congela les relacions amb Madrid a causa del ja cèlebre "Per què no calles, reial".
Hasta que el rey de España no se disculpe, yo congelo las relaciones con España, porque aquí hay dignidad.
Primera conseqüència d'aquest nou episodi de la crisi amb Caracas. Doncs bé, aquesta tarda la secretària d'Estat espanyola per Iberoamèrica cridarà l'ambaixador veneçolà a Madrid per demanar-li explicacions. 5 minuts abans de 3:15 arribarà a l'Esport al Punt. El Barça ja té nou vicepresident esportiu, Jordi Turrià.
Joan Laporta ha dit textualment que aquest nou vicepresident, Marc Ingla, ha d'intervenir, però no interferir en la feina de Xiqui Begiristany i Fran Rijkaard. També ha dit que la decisió la tenia meditada des de fa moltes setmanes i que ara ha pensat que era el moment més idoni. Jaume Ferrer és el nou vicepresident encarregat de l'àrea de màrqueting. D'aquí a poc més de mitja hora sentirem tots els arguments de Joan Laporta.
Són 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Engegant l'informatiu del migdia, el president de la Generalitat creu que la crisi de les infraestructures no necessita ara mateix manifestacions com la que hi ha convocada per dissabte que ve, sinó treballar per acabar les anomalies que viuen els ciutadans. José Montilla ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, aquesta casa, des d'on ha trobat curiós que Artur Mas es manifesti ara i no durant la transició. Però anem a pams, Joan Trias.
El cap del govern català respecta la convocatòria de la plataforma pel dret a decidir, però hi veu altres motivacions a la de la crisi de les infraestructures. Les crides del líder de Convergència i Unió a assistir-hi són oportunistes i contrasten, segons diu, amb les protestes d'ara fa 30 anys.
No sé si és la primera vegada que el senyor Mas anirà darrere una pancarta, no? No ho va fer en els seus moments, no? Quan aquest país lluitava per la recuperació de les llibertats democràtiques i les llibertats nacionals. No ho va fer després tampoc, quan es posava de manifest la necessitat de tenir més autogovern. Ho fa ara que està a l'oposició.
A més, Montilla veu fora de la realitat catalana les propostes d'Artur Mas i d'Esquerra Republicana sobre el dret de decidir.
Vostè sap com va arribar la Segona República, no? En una consulta sobre unes eleccions municipals. El que estava en joc no era monarquia o república. Per tant, escolti, avui la realitat de Catalunya, malgrat la molèstia a molts, és la que és. I la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya, malgrat la situació, a vegades de sensis, d'emprenyament, és la d'una aposta per la convivència i per la construcció d'aquest país amb Espanya i amb Europa.
Preguntat per la dimissió de la ministra de Foment, ha recordat la solidaritat entre membres d'un mateix govern per no demanar-la.
Un partit que participa del govern d'Espanya votaria el cessament d'un ministre d'aquest govern? Hi ha una cosa que es diu solidaritat dintre dels governs.
Tot i això, veu el tarannà particular de Magdalena Álvarez allunyat de l'idiosincràsia del PSOE.
Gràcies, Joan. De seguida tornarem a parlar de les infraestructures pendents de construcció i finalització a Catalunya i competència directa i responsabilitat del Ministeri de Magdalena Álvarez. Però ara, a aquesta hora, les 2:07, ens esperen en algun punt d'algun districte benestant de Barcelona perquè hi torna a haver importants moviments policials en diverses clíniques abortistes de la ciutat, 4 en concret. Efectius de la Guàrdia Civil hi estan fent, per ordre judicial, una operació d'escorcolls davant la sospita que s'hi hagi practicat interrupcions de l'embaràs il·legals. El cas ja està sota secret de sumari, per la qual cosa els detalls del que està passant es donen en comptagotes. Al punt de mira, un cop més, la clínica Ginemedex, dirigida pel metge peruà Carlos Morín. Tota la informació us la podem proporcionar ara connectant-hi amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio Barcelona. Sílvia Comet.
La Guàrdia Civil ha estat escorcollant durant tot el matí les clíniques TCB, MC, CBM i Ginemedex, on continuen els registres per determinar si s'hi han practicat avortaments fora dels supòsits previstos per la llei. Recordem que la legislació els autoritza fins a les 22 setmanes de gestació, a no ser que hi hagi algun tipus d'amenaça per la mare de tipus físic o psíquic. Fins ara, dues persones que treballen en aquests centres han estat com a mínim retingudes perquè han entrat en vehicles policials. Algunes d'aquestes clíniques ja havien estat investigades per les autoritats sanitàries, però en cap cas s'ha pogut concloure fins ara que hagin practicat avortaments il·legals, tal com ha dit la consellera de Salut, Marina Geli.
Aquestes clíniques han estat sotmeses per part del Departament de Salut al llarg del 2007 amb un procés d'inspecció. Les seves conclusions varen acabar amb un dictamen de l'inspecció amb unes multes per irregularitats, però en tot cas a la informació que posava les històries clíniques, però ara hi ha hagut unes noves denúncies que són les que han motivat l'intervenció de la Guàrdia Civil d'avui.
Ginemedex, en concret, ha estat sota sospita en dues ocasions, després que dos reportatges internacionals d'un diari britànic i de la televisió danesa denunciaven que s'hi interrompien embarassos fins i tot per sobre de les 30 setmanes de gestació sense risc per a la salut de la mare.
Gràcies, Sílvia. Doncs és l'última hora d'aquesta operació de la Guàrdia Civil en col·laboració directa amb la Fiscalia per escorcollar diversos centres hospitalaris de Barcelona acusats o sospitosos de practicar avortaments il·legals, és a dir, fora dels terminis legals que contempla la normativa espanyola. De moment serien 4 centres escorcollats i la possibilitat que hi hagi hagut un parell de detencions a aquesta hora. Per cert, que la Generalitat ajudarà les dones víctimes de la violència de gènere a trobar feina. Se'ls oferirà formació ocupacional i assessorament personalitzat, Gemma Bonet.
El conveni firmat avui pels departaments de Treball i d'Acció Social i Ciutadania també les orientaran la regularització de la seva situació laboral, tot plegat perquè les víctimes puguin ser econòmicament independents, ho ha explicat la consellera de Treball, Mar Serna.
Hem de tenir en compte que moltes dones, fruit d'aquesta situació, perden moltes vegades la seva feina i perden, sobretot, la independència econòmica, que és l'única via per ser lliures. Per tant, és la millor forma també de lluitar contra aquesta xacra social.
Durant l'any passat es van registrar més de 20.000 denúncies per violència contra les dones, 5.000 més que el 2005.
Gràcies, Gemma. A les 2:10 recuperem el guió informatiu de la mobilitat. La subdelegació del govern de l'Estat a Lleida ha confirmat que el túnel de Viella estarà a punt per obrir-lo al trànsit divendres de la setmana que ve, fins i tot un dia abans de començar la temporada d'esquí a la Vall d'Aran. A hores d'ara, però, no hi ha convocatòria oficial d'inauguració, ni se sap si hi assistirà la ministra de Foment, Magdalena Álvarez. Ens interessa, doncs, conèixer el detall de l'anunci fet des de la sotsdelegació del govern central a Lleida. Ens en hi anem. Estela Busons.
El compromís adquirit pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morlán, era que el nou túnel de Viella estigués operatiu abans de la temporada d'esquí que comença dissabte dia 1 amb l'obertura de Baqueira Baret. El subdelegat del govern de l'Estat a Lleida, José Ángel Flores, ha assegurat que la nova galeria tindrà enllestits tots els elements de circulació i seguretat necessaris perquè divendres ja es pugui obrir el trànsit rodat.
Nosaltres, des de la subdelegació del govern, estem treballant perquè el túnel de Viella es pugui obrir el dia 30, divendres que ve. Des de protocol i des de premsa d'aquí estem per aquesta data, perquè és un compromís que va adquirir el secretari d'Estat i el túnel estarà disposat per obrir-lo aquest dia 30.
El nou túnel de Viella s'obre al trànsit amb gairebé 2 anys de retard per la modificació del projecte i la recent polèmica per la intenció, després rectificada de Foment, d'eliminar un dels 3 carrils de la galeria. El Ministeri no ha informat encara de quan serà la inauguració oficial ni de quina personalitat hi podria assistir.
Gràcies, Estela. Doncs ara canviem la xarxa viària per l'aeroportuària. La companyia aèria Vueling ha decidit suspendre els seus plans de creixement futurs fins que no s'hagi elaborat un pla estratègic. Aquesta és una de les qüestions que s'han debatut a la Junta Extraordinària de Vueling. El seu nou president, Josep Piqué, creu que és necessari apujar les tarifes aèries per poder tirar endavant la companyia. El Prat de Llobregat, Josep Ferrer.
Seguint el seu pla d'expansió, Vueling havia previst pel 2008 la compra de més avions Airbus A320 i estava estudiant la possibilitat d'implantar una segona base a l'estranger, que se sumaria a la que ja té a París. De moment, però, aquestes pretensions s'han quedat aturades a l'espera que el nou equip directiu plantegi el pla estratègic de futur. Josep Piqué és el president de Vueling.
El que hem decidit és que determinades decisions doncs quedin en suspens. No vol dir això que després no es tornin a prendre i no es tornin a implementar. Però de moment el que volem fer és tenir una fotografia ben clara de quina és la situació i immediatament actuar.
Piqué també considera que els preus dels bitllets d'avió són molt barats i creu que aquests han de pujar, així com els dels serveis addicionals que ofereixen les companyies de baix cost.
Qui puja el tram ja sap què passa. Des d'ara, a la megafonia de les parades del tram baix, podràs escoltar Catalunya Informació amb les últimes notícies.
El 54% de la renda disponible i ha baixat mínimament fins al...
Així, quan pugis al tram, ja sabràs què passa. 15 anys de Catalunya Informació, la ràdio de referència.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i també 2006. BSA Pentapension ha tornat a aconseguir el primer premi que Expansión y Standard & Poor's atorga el millor pla de pensions de renda fixa mixta a 5 anys. Inverteixi ja en el pla de pensions més premiat del mercat i emportis a més un regal fantàstic. Informi-se'n a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor. Catalunya.
Fem un cop d'ull al món, ja som en clau internacional, us ho destacàvem. A la portada d'aquest informatiu, el govern espanyol intenta treure ferro a l'últim anunci del president de Veneçuela sobre la congelació de les relacions diplomàtiques entre tots dos països. El Ministeri d'Afers Estrangers assegura que manté contactes fluïts amb els representants de Caracas a Madrid i que fins ara els intercanvis mutus s'han mantingut intactes. No obstant això, recordem que Hugo Chávez no renuncia a pujar el to del discurs i ho ha fet reforçant la croada personal que ha engegat tant contra Espanya com contra Colòmbia. I aquesta matinada doncs feia una passa més endavant i anunciava la congelació de les relacions diplomàtiques amb el govern espanyol. La crònica amb els detalls des de Buenos Aires amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
El president de Veneçuela, Hugo Chávez, exigeix una disculpa reial de Joan Carles I i fins que aquesta no es produeixi, les relacions entre Madrid i Caracas, entre Espanya i Veneçuela, quedaran bloquejades i congelades. Ho deia així a Lo Presidente, al seu programa dominical de televisió.
Hasta que el rei d'Espanya no se disculpe, yo congelo las relaciones con España.
Però Espanya ja no és l'únic país enfrontat amb Veneçuela. Pitjor estan les relacions amb Colòmbia després que el seu president Álvaro Uribe retirés la confiança a Hugo Chávez per mediar amb les guerrilles colombianes. Això embolicava els dos caps d'estat en un duríssim creuament de declaracions.
Lo que el presidente de Colombia ha hecho es lanzar un escupitazo en nuestro rostro, que le pusimos el alma para tratar de buscar ese camino hacia la paz.
De que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC.
Chávez ha endurit el seu discurs, segons alguns analistes, per fer-se fort i demostrar contundència de cara al referèndum de diumenge vinent, on el seu projecte de reforma constitucional serà o no validat.
Un quart de tres i un minut, de seguida la resta de l'actualitat internacional. Abans el recordatori de notícies, temps i trànsit amb el Francesc Soler.
José Montilla retreu a Artur Mas que es manifesti ara i no ho fes ni quan estava al govern ni durant la transició. El president es referia a la manifestació de dissabte sobre les infraestructures.
Escorcollen quatre clíniques de la zona alta de Barcelona acusades de practicar avortaments il·legals.
El nou túnel de Viella a punt, segons la subdelegació del govern, aquest divendres, un dia abans que comenci la temporada d'esquí a la Vall d'Aran. La inauguració no té data.
El govern espanyol treu ferro de moment a l'anunci d'aquesta matinada d'Hugo Chávez en el sentit que congela les relacions diplomàtiques amb Madrid. Ens interessem pel trànsit. Connexió amb l'equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs, a aquesta hora, Martí, queden retencions a la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet fins a tocar el nus de la Trinitat, intermitents a causa d'un accident en aquest punt retirat fa estona. I, a més, destaquem obres que han començat també avui a la C-59 a Mollà, on es dona pas alternatiu semaforitzat per obres de millora.
I el temps?
Ben intens, especialment als dos extrems del país i també a les valls del Pirineu amb temperatures al voltant dels 20 graus i temporal marítim a les Balears. A Catalunya, sol i temps estable. L'ambient serà més fred a les fondalades de l'interior.
Carles canvia, Carles repara.
Vols saber un bon motiu per reparar aquest impacte que duen el vidre al seu cotxe? Doncs que darrere el parabrises hi és vostè. A Carglass li reparem en tan sols mitja hora i amb totes les garanties. Ah, i recordi que si té cobertura de llunes li sortirà gratis.
No esperi. Truqui ara a Carglass 902 20 70 10.
A veure, Josep, si tens un peix i te'n regalen dos, quants peixets tindràs a la peixera?
200.884.
Amb el nou pla de pensions garantit Caixa Tarragona Plus 2013 i la seva alta rendibilitat, multiplicaràs els teus estalvis i t'emportaràs magnífics articles per les teves aportacions. Vine i omple de rendibilitat el teu futur amb els plans de pensions de Caixa Tarragona.
Una mica més de Nadal.
Garlandes, ornaments, llums.
Una mica més de glamour.
Vestits a festes, moquins, vestits llargs.
Una mica més d'il·lusió.
Joguines, llibres, perfums.
El Corte Inglés. Una mica més de Nadal en cada regal.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Tenim més notícies d'interès general. Preocupació a la Unió Europea per la repressió a l'oposició russa. El president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso, ha qualificat de brutal les accions de les autoritats i ha demanat l'alliberament ràpid dels manifestants. Enmig d'aquest clima i a les acaballes de la campanya electoral, el president rus, Vladimir Putin, ha acusat Washington, és a dir, els Estats Units, de boicotejar la missió internacional d'observadors en els comicis russos. Ens ho explica des de Brussel·les el nostre corresponsal, Nando Zanuera.
El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, s'ha declarat molt preocupat per la resposta violenta de les forces de seguretat russes aquest cap de setmana a Sant Petersburg contra manifestants que pretenien protestar pel règim de Vladimir Putin i que ha acabat amb la detenció d'una cinquantena d'opositors. En un comunicat llegit pel seu portaveu, Johannes Leitenberger, Barroso ha defensat el dret a la llibertat d'expressió i ha demanat que s'alliberin els dissidents. Lament profundament que les autoritats s'hagin cregut necessari adoptar aquest tipus de mesures tan dures. Espero que s'alliberin els manifestants pacífics quan més aviat millor. En una democràcia, a tots els ciutadans se'ls ha de permetre expressar les seves opinions de forma pacífica dins els límits de la llei. Brussel·les ha advertit que seguirà de prop els esdeveniments relacionats amb les pròximes eleccions legislatives i amb les presidencials de març.
Més notícies de la crònica internacional. La població de Birmània viu atemorida 2 mesos després de l'inici de la repressió de les manifestacions. La implacable censura del règim dificulta el contacte amb l'interior del país. Tot i això, doncs, després de prop de 3 mesos d'intents, aquesta emissora ha obtingut el testimoni d'un habitant birmà, d'un guia turístic, Nain Thun. I ha pogut parlar el Quim Olivares.
Sí, deia que aquest birmà ha descrit el clima de vigilància a Rangún.
Todo controlado por el gobierno. Todo el mundo quiere cambiar, pero la gente tiene miedo de las armas del gobierno. Cada esquina de la calle o el cruce hay militares. Por eso la gente no quiere, como se llama, no quiere manifestar ahora.
La població no es creu les dades oficials de la repressió. 15 morts i 91 detinguts. Alguns dels participants a les protestes van veure més de 100 morts a l'antiga capital. Tornem a sentir Nain Thun.
Mi amigos no sabe exactamente cuántas personas se murieron en este día. Él estaba corriendo y mirando los muertos. Y se dice más que 100 personas.
La dictadura no deixa de controlar les comunicacions internacionals.
Graben todo. Por eso a veces es un poco difícil para hablar, para decir algo. Porque ellos controlan todo. No solo teléfono, sino también internet y correo.
Nain Thun denuncia que a Birmània no ha notat res de la tímida pressió internacional contra la junta militar.
Gràcies, Quim, amb aquest valuós testimoni des de l'oposició interior del país. L'agenda internacional també té una cita destacada i marcada en el calendari. El dia demà, a lloc, a Nàpolis, ens expliquem. Els líders nord-americà, israelià i palestí tanquen avui els últims serrells de la conferència de pau de demà de Nàpolis als Estats Units. Engega demà sense que s'hagi consensuat encara un document conjunt per desencallar el procés de pau. Tots tres insisteixen a parlar d'un ambient positiu, malgrat l'escepticisme dels països àrabs i la negativa de Hamas a acceptar les conclusions de la cimera. El cert és que una part important de l'interès internacional se centrarà a les pròximes hores a aquesta cimera de Nàpolis per mirar de desencallar el llarguíssim conflicte que mantenen Israel i Palestina. La crònica de les hores prèvies a la cimera des de Washington, del nostre corresponsal, el Xavier Vila.
Washington prepara una estratègia a 3 bandes per afrontar la conferència basant-se en la negociació entre les dues parts que condueixin a la creació d'un estat palestí, l'aplicació dels preceptes consagrats a l'anomenat full de ruta i el reconeixement internacional de les institucions palestines. Des del Centre Palestí a Washington, la directora executiva, Samar Assad, assegurava tanmateix aquesta casa que les condicions perquè Annapolis sigui un èxit implicarien concessions inassumibles avui dia per Israel.
Perquè la trobada tingués èxit, caldria que en sortís un document conjunt que especifiqués clarament les negociacions en aspectes claus, com ara Jerusalem, l'estatus dels refugiats, les fronteres, l'aigua i els enclavaments.
El president Bush es reunirà avui per separat amb el primer ministre israelià Ehud Olmert i amb el president palestí Mahmoud Abbas abans de trobar-se a sopar al Departament d'Estat amb totes les delegacions que participaran a la cimera de demà.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
La sentència condemnatòria pels autors de la mort de Josep Maria Isanta durant les festes de la Patum de Berga el 2005 ha satisfet la família de la víctima. Els pares d'Isanta han destacat que la sentència parli d'assassinat, Oriol Montner.
I ho han fet en declaracions a Catalunya Ràdio. Els pares de la víctima s'han felicitat que això quedi clar i que deixi net el nom del seu fill.
El que estem més contents és de que ho hagin declarat com a assassinat, perquè deien que era un homicidi, i amb això ens hem quedat més tranquils, perquè es veia que havia sigut expressament, que el van anar a assassinar, i això, amb això ha quedat clar, que no era una persona que fos conflictiva ni res, que van anar per ell, que no és tan clar això dels anys que compleixen, perquè això és el que es diu, que en realitat llavors ja sabem que són molts menys.
Els pares d'Isanta han agraït el suport que han rebut aquests anys de la Plataforma per la Convivència del Berguedà i l'han contraposat amb les cases Calf, que diuen que han rebut de les institucions.
Ara hem d'anar a la capital de l'Estat. La Conferència Episcopal Espanyola ha posat en marxa un web a través de la qual informa els seus fidels del nou sistema de sosteniment econòmic de l'Església Catòlica. Els bisbes creuen que la proposta de rebaixa fiscal formulada pel Partit Popular no tindria per què afectar el seu nivell de finançament. Des de Madrid, crònica del Jordi Prats.
El web portanto.es es recorda als fidels catòlics que poden finançar l'Església marcant la casella de la declaració de la renda o amb aportacions directes a les diòcesis. Es recorda també el canvi de model de finançament pactat entre el Vaticà i l'Estat espanyol, que estableix que si es modifica substancialment l'ordenament tributari, les dues parts s'hauran de tornar a posar d'acord. Una modificació que, segons el vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal, Fernando Jiménez, no sembla derivar-se de la proposta de rebaixa fiscal formulada pel PP.
Lo que he escuchado todavía no me ha parecido que haya una modificación sustancial del ordenamiento, pero bueno, eso habrá que estudiarlo y siempre nos sentamos a hablar con Hacienda.
Els bisbes esperen que almenys un terç dels contribuents continuïn marcant la casella de l'Església a la seva declaració de la renda.
Encara us explicarem que la xifra de desastres naturals s'ha quadruplicat en els últims 20 anys a causa del canvi climàtic. Ho diu l'últim informe d'Intermón Oxfam, que també destaca que el nombre de persones afectades per aquests desastres ha crescut de manera desmesurada i ha passat de 174 milions fa 15 anys a més de 250 milions en aquesta última dècada. Dades esgarrifoses presentades a Londres. Crònica de la nostra corresponsal, Núria Coromines.
L'informe presentat, que es titula Alarma climàtica, assegura que si a principis dels anys 80 registraven una mitjana de 120 desastres naturals a l'any, ara s'ha passat a més de 500. Un increment que Oxfam Intermón atribueix a les imprevisibles condicions climàtiques provocades per l'escalfament global del planeta. En l'informe es posa l'exemple de les recents inundacions que hem vist al sud d'Àsia, a Bangladesh, també a Mèxic i a l'Àfrica, que han afectat a més de 250 milions de persones. Això vol dir, assegura aquesta organització humanitària, que el número de persones afectades per desastres naturals ha crescut en un 68%. Ara Oxfam Intermón demana que la conferència de l'ONU sobre canvi climàtic, que se celebra a Bali aquest desembre que ve, s'arribi a un acord mundial per tal d'assistir als països en vies de desenvolupament i els permeti aguantar l'impacte del canvi climàtic, a més de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Ja som en temps de cultura a la descoberta de les termes públiques del jaciment romà de Iesso, l'actual Guissona, a la Segarra, ha permès confirmar que aquesta era fa 2.000 anys la ciutat més important de la Catalunya interior. Ens ho expliquen, doncs, des de la Segarra. Josep Bertran, bon dia.
La ciutat romana de Iesso tenia una extensió entre 18 i 20 hectàrees, amb una població d'uns 15.000 habitants, segons les estimacions fetes per l'equip d'arqueòlegs que des de fa molts anys treballa en aquesta excavació. Pel seu director, Josep Guitart, la descoberta de les termes confirma la importància que tenia aquesta ciutat durant l'imperi romà.
Ens presenten unes termes d'unes dimensions grans, se'n va als 2.500 metres quadrats, segurament una mica més, i que ens dona una mica la pauta de la importància que tenia la ciutat de Iesso. La ciutat de Iesso, situats a mitjans del segle I després de Crist, vol dir en època dels emperadors Claudi Neró.
Aquest dilluns s'han presentat els resultats de la campanya d'enguany i per l'any que ve està previst acabar les excavacions de les termes, crear un centre d'interpretació del jaciment que quedarà incorporat al nou museu que s'habilitarà en un edifici annex.
Canviem d'escenari. Anem a València. Coincidint amb el 800 aniversari del naixement de Jaume I, l'editorial Bromera publica una biografia del rei que va fundar els regnes de Mallorca i València. Escrita pel medievalista Antoni Furió, amb el títol del rei conqueridor, aquesta biografia vol allunyar-se tant de les visions terribles d'un rei exterminador dels moros com de les edulcorades que se centren en els pactes i les bones relacions amb els musulmans. Dijous a les 10 del matí es posaran a la venda les entrades pel concert de Bruce Springsteen el 19 de juliol al Camp Nou. Serà l'últim concert de la gira 2007-2008 del Bus i la E Street Band i que hi va aterrar a Madrid. Les entrades pel concert de Barcelona es podran adquirir a les botigues de la FNAC i a través de la xarxa Tic Tac Tiquet, amb un preu que anirà dels 57 als 71 euros. Que tingueu sort! Borses, predomini del color verd als parquets europeus que no fan cas del nou màxim del preu del petroli. Aquí, l'IBEX 35 manté els 15.500 punts. Parquet de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
L'IBEX 35, amb el millor comportament del continent, opera a l'alça, defensant els 15.500 punts, amb la majoria de valors en verd, els inversors pendents d'una Iberia en positiu, impulsada pel creuament d'interessos entre Caja Madrid i British Airways sobre el 6,99% de les accions que el BBVA ha posat a la venda. A la resta d'europees també predomini dels guanys, amb un euro al mercat de divises que s'aprecia davant el dòlar. Es canvia 1,4830 unitats. Més moviment en el mercat del petroli de Londres, l'or negre europeu, i per entregar el desembre ha batut un nou rècord històric aquest matí. Ara, però, es compra per sota dels 96 dòlars.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Dos quarts de tres. Titulars.
José Montilla retreu Artur Mas que es manifesti ara i que no ho fes ni quan estava al govern ni durant la transició. El president es referia a la manifestació de dissabte sobre les infraestructures.
Escorcollen quatre clíniques a la zona alta de Barcelona acusades de practicar avortaments il·legals.
La Comissió Europea, molt preocupada per la repressió contra l'oposició a Rússia, Brussel·les demana que siguin posats en llibertat els detinguts.
Nova proposta electoral del líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, el candidat conservador ha apostat per una reforma de l'Estatut dels Treballadors per donar més flexibilitat horària i permetre compatibilitzar millor la vida laboral i familiar. Nova promesa electoral, ens l'expliquen des de Madrid, Joan Rossinyol.
Rajoy diu que anirà a les eleccions amb dos grans eixos, refer els consensos bàsics i millorar la vida dels ciutadans. És aquí on proposa aquesta reforma de l'Estatut dels Treballadors.
Objetivos básicos van a ser la consecución del trabajo flexible en el futuro, la conciliación de la vida personal y laboral, la formación a lo largo de toda la vida, la calidad en el entorno del trabajo y la igualdad y la prolongación voluntaria de la vida laboral.
Davant les seves mesures concretes, acusa Rodríguez Zapatero de tenir com a missatge només el tots contra el PP.
Notícies pròximes. Resseguim el territori. Lleida, Roser Parera.
Ja ho hem avançat, el nou túnel de Viella estarà a punt per obrir-lo al trànsit divendres que ve, un dia abans de començar la temporada d'esquí a la Vall d'Aran, segons ha afirmat la subdelegació del govern de l'Estat a Lleida.
Girona, Clara Jordan.
La Generalitat adverteix que, malgrat les bones dades, l'aeroport de Girona no pot fer dependre el seu creixement d'una sola companyia. Tot això, avui s'ha inaugurat una nova línia d'autobús que enllaçarà Granollers amb l'aeroport de Girona davant la forta demanda que hi ha a les poblacions de la zona.
Tarragona, Marriera.
L'alcalde de Deltebre, Gervasi Asp, atribueix a una campanya d'intoxicació les 4.000 al·legacions que ha rebut el nou pla d'ordenació urbanística. Asp defensa la transferència del pla i recorda que es va aprovar per unanimitat.
Barcelona, Quim Balaguer.
El govern central destinarà 17 milions d'euros en 4 anys per rehabilitar 14.000 habitatges de Sants i Badal, els dos barris que han patit més els efectes de les obres de l'arribada del TGV a Barcelona. La ministra de Vivenda diu que la iniciativa no és electoralista.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Inaugurem botiga outlet a Sabadell.
Busca i troba la peça de pell que sempre has somiat.
Peces de pell de primera qualitat a preus molt, molt rebaixats.
Amb la qualitat del grup de Pelleteria, acord amb botigues a Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Lleida.
I ara a Sabadell, al carrer de Vilarrúbia 63.
No et perdis aquesta oportunitat.
Outlet de pell a Sabadell. Som fabricants.
Al carrer Vilarrúbia 63.
L'informatiu en desconnexió amb les notícies pròximes de les comarques de la demarcació de Barcelona. El govern espanyol destinarà 17 milions d'euros als pròxims 4 anys per rehabilitar 14.000 habitatges dels barris de Sants i de Badal, afectats per les obres de l'arribada del TGV a la capital catalana. La ministra de Vivenda, que avui ha donat detalls de l'actuació, ha negat que la iniciativa sigui electoralista. Unitat Mòbil a Barcelona, Cesc Armengol.
La ministra Chacón, l'alcalde Jordi Hereu i el conseller Francesc Baltasar han concretat que avui mateix el Senat ja ha firmat una esmena perquè al gener del 2008 es comenci a invertir 3 milions d'euros dels 17 milions projectats per delimitar exactament el territori afectat. Els treballs duraran 4 anys i els 14.000 habitatges que se'n beneficiaran rebran una ajuda de com a màxim 6.000 euros per espais comunitaris i 3.000 euros més com a màxim també per l'interior de les vivendes. Vivendes, tram urbana i carrers, en concret dels barris de Badal, Sants i una part de la Bordeta i de l'entorn de l'estació de Sants, afectats fa més de 2 anys per les obres de l'AVE i que està en l'agenda política del Ministeri de la Vivenda des del primer dia que es va crear, desvinculant així Carme Chacón a que sigui una decisió electoralista.
Són ciutadans i ciutadanes que porten més de 2 anys patint unes obres importantíssimes d'una reformació d'infraestructures de mobilitat molt important per Barcelona i estan en el punt de mira de les administracions a l'hora d'ajudar-los a que l'arribada de l'AVE sigui alhora una arribada de millora del seu pla de mobilitat urbana, però també sigui una millora de la seva qualitat de vida.
L'Ajuntament, de la seva part, preveu que el 2009 comenci el trasllat del mercat per avançar les obres de remodelació i que continuï actiu el pla de dinamització comercial.
Gràcies, Esca. Més notícies pròximes. L'Ajuntament de Vilanova del Camí, a l'Anoia, ha exigit al Departament d'Obres Públiques de la Generalitat que se'l tingui en compte a l'hora de trobar solucions per la supressió dels passos a nivell de la línia dels ferrocarrils. També ha demanat que es marqui un calendari per les obres. Vilanova del Camí, crònica de la Montse Martí.
Després de reunir-se amb els màxims responsables del Departament d'Obres Públiques, l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha aconseguit que se'l tingués en compte en l'elaboració d'un estudi d'alternatives que finalitzarà el març del 2008, ja que fins ara les negociacions havien estat gairebé sempre amb Igualada. També ha forçat el Departament a que es pronunciï sobre el calendari d'obres d'adequació de la via quan se sàpiga quina és l'alternativa triada, sigui soterrament o sigui transformació de la línia en un tren tram.
El projecte constructiu podria estar al voltant del 2009, tot en termes futurs i situant un calendari possible. I la construcció de l'definitiva, de l'alternativa que se'n diré bé, doncs, es podria situar en l'escenari 2010-2012.
Vilanova del Camí es posiciona a favor del soterrament, tot i que està oberta a altres alternatives sempre i quan es garanteixi la connectivitat amb Igualada i es millori la mobilitat del territori.
Una nova línia d'autobús uneix des d'avui Granollers amb l'aeroport de Girona per autopista i sense parades. El servei enllaçarà tres cops al dia a la capital del Vallès Oriental amb l'aeròdrom gironí. Granollers, Oriol Mondéjar.
Després de Barcelona, Granollers es converteix en la primera capital de comarca de l'àrea metropolitana que té una línia directa d'autobús amb l'aeroport de Girona i s'avança així el pla de serveis de viatgers que presentarà el govern a principis del mes que ve. El director general de Transport Terrestre, Manel Villalante, explica l'objectiu d'aquest pla.
Unir en xarxa totes les infraestructures de transport o els grans equipaments de tipus hospitalari, etc. del país. No? Concretament amb l'aeroport de Girona, el de Reus i el de Barcelona, doncs volem que estiguin units no només amb el servei que també fa Segalers a Barcelona, aeroport de Girona, sinó que també doncs, hi hagi un seguit de línies en capçalera. Aquesta és la primera.
Manel Villalante ha afegit que el govern té la previsió d'ampliar ràpidament el servei de bus directe amb l'aeroport gironí, des de Mataró i el Vallès Occidental, per atendre el creixement de la demanda registrada i facilitar el trànsit de viatgers des d'aquestes capitals de comarca a l'aeroport, així com el dels turistes que vagin de Girona a Barcelona i decideixin allotjar-se en aquestes ciutats.
Més temes. Vilanova i la Geltrú disposa des d'avui d'un nou edifici judicial que aglutina tots els equipaments fins ara escampats per la ciutat. El trasllat del material i els arxius de les diverses dependències s'ha dut a terme en tres fases, l'última de les quals avui mateix. Vilanova, Marta Rius.
La nova seu judicial de Vilanova i la Geltrú ha entrat avui en total funcionament. L'edifici, amb una superfície de 7.600 metres quadrats, agrupa els 7 jutjats de primera instància i instrucció, els 3 penals i la resta de dependències que fins ara estaven repartides en diverses instal·lacions de la ciutat. Això facilitarà la feina dels òrgans judicials i la seva relació amb els ciutadans. Gairebé 9 milions d'euros s'han destinat a la construcció dels nous jutjats, que compten amb un registre civil, amb sala de matrimonis, un jutjat de guàrdia i dependències pels fiscals, metges forenses, advocats, tècnics i procuradors, a més de les dependències destinades a l'atenció ciutadana, unitat administrativa i detinguts.
El govern de la Generalitat ha donat llum verda a diverses obres per millorar el metro de Barcelona. Es tracta de treballs per renovar els accessos a les estacions i per reformar el subministrament elèctric dels trens. Les mesures, que avui ha adjudicat per l'empresa pública GISA, tenen un cost pròxim als 38 milions d'euros. Gerard López.
Una de les actuacions que ja va anunciar aquesta emissora ara fa unes setmanes consisteix en renovar 56 escales mecàniques en estacions de les línies 1, 3, 4 i 5. També s'ha adjudicat la construcció de subcentrals elèctriques noves per la línia 4. L'objectiu d'aquesta actuació última és garantir que el futur augment de trens en hora punta tindrà garantit el consum d'electricitat. Ara mateix la línia 4 té en hora punta fins a 19 trens. Una xifra que es vol fer créixer fins als 24 per hora. A nivell de viatgers es preveu que a mitjà termini aquesta línia tindrà un augment d'usuaris al voltant del 30%.
Jofre Genué, com engeguem la setmana meteorològica?
Bé, l'engeguem doncs amb molta estabilitat perquè dominen els cels pràcticament serès i a més les temperatures són a molts punts molt suaus, sobretot a les valls del Pirineu i també en punts de l'Empordà perquè el vent continua bufant intens en aquests sectors especialment i està rescalfant l'ambient. A les valls del Pirineu, com per exemple al Pallars, s'estan assolint 18 graus a Sort o també cap a Girona, per exemple a Girona Ciutat, 20 graus, un vent que a l'Empordà ha donat ratxes que han superat de nou als 100 km per hora. Fora d'aquest fenomen, doncs el que dèiem, molta tranquil·litat, ambient agradable, contrastat amb el d'aquest matí, sobretot a les fondalades de l'interior on les boires s'han dissipat i també han desaparegut les glaçades. El temporal marítim es mantindrà al Mediterrani, però demà ja començarà a anar a la baixa.
Gràcies, Jofre. 5 minuts per 3 quarts de 3. Fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia. Ricard Xifreu, Xavi Clemente, David Ubach, David Àngela, Francesc Soler i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Us hi esperem demà a les 2 amb un altre cop d'ull al que ens envolta. Ara l'Esport al Punt, avui per cert ben i ben farcit, amb el Jordi Turria. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.